Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol continua negociant els suports que necessita per poder aprovar aquest dijous al Congrés la reforma fiscal. En principi, tots els socis aprovaran la continuïtat de l'impost a la banca. Ara bé, Podem demana un compromís explícit que s'aprovarà un decret llei per recuperar l'impost a les energètiques, tal com el PSOE va acordar amb Esquerra, Bildu i el PNG. En declaracions al 324, la portaveu adjunta dels Republicans, Núria Bajugera, ha dit que creu que la reforma tirarà endavant i ha justificat la posició de Podem.
Ells no eren a la comissió i, per tant, no han pogut explicar-se. Han tingut molta menys capacitat de tenir una interlocució pública perquè, com que els seus vots no definien si el dictamen passava a ple o no, no van tenir espai públic. Per tant, entenc molt bé que el vulguin tenir. I, de tota manera, pensin que són bastant coincidents amb el que nosaltres plantegem.
Per la seva banda, el portaveu adjunt de Junts, Josep Maria Cruzet, ha advertit que en el cas que el govern espanyol faci un decret llei per recuperar l'impost a les energètiques, no el podrà convalidar sense els seus vots.
En cas d'existir aquest real decret en què torni a atemptar contra el futur industrial del país, contra la creació de llocs de treball i contra l'augment del cost de les factures de l'energia elèctrica i el gas natural, els 7 vots de Junts per Catalunya seran igual de determinants que ho són demà en la votació en el Congrés dels Diputats.
Si es manté el bloqueig a la reforma fiscal, Hisenda deixarà de recaptar 4.000 milions d'euros a l'any. Repassem ara altres notícies en format breu. Populars, socialistes i liberals arriben a un acord per desbloquejar la formació de la nova Comissió Europea amb l'espanyola Teresa Rivera com a vicepresidenta primera. El pacte del nou executiu comunitari també inclou els candidats d'extrema dreta de la italiana Giorgia Meloni i l'hongarès Viktor Orbán. Salvador Illa defensa l'oficialitat del català davant de la presidenta de l'Eurocambra. A més de reunir-se amb Roberta Metsola, el president també ha aprofitat la primera jornada del seu viatge oficial a Brussel·les per intervenir per primer cop des de l'època de José Montilla al Comitè de les Regions del Parlament Europeu. El líder d'Hezbollah adverteix que l'alto el foc en el conflicte entre Israel i el Líban està en mans d'israelianes i alerta que no acceptaran cap acord que violi la sobirania libanesa. El mediador enviat pels Estats Units negocia a Israel amb la intenció de posar fi a la guerra. El programa Cel Obert, d'ICAT, ha estat guardonat com a millor programa musical a la 22a edició dels Premis Arc. La gala s'ha celebrat aquest dimecres al vespre a Lleida, on també han recollit premis Oques Grasses, Figaflaues i el Magnífic Fest. L'episodi de vent que ha afectat gran part de Catalunya durant tot el dia ha fet que el telèfon d'emergència 112 hagi atès 973 trucades fins a les 6 de la tarda. La majoria d'aquestes trucades han estat des de Barcelona amb 530, seguit de Castelldefels amb una vuitantena. Precisament els bombers de Barcelona han fet 284 actuacions i els de la Generalitat de Catalunya 315, en total més de mig miler en tot el territori. En declaracions a Catalunya Informació, Xesca Baró, cap de sensibilització de protecció civil, demana molta precaució amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure.
Anar molt en cura amb la mobiliari urbà quan estem pel carrer, sobretot contenidors, les llums de l'enllumenat, i ara que tenim les llums de Nadal ja instal·lades en molts municipis, doncs també anar en compte amb aquestes llums, les motos, els cotxes aparcats, les grues, els contenidors, anar amb molta cura en tots aquests mobiliari que es pot moure i que podria generar algun incident.
Esports, el retorn del Barça al nou Camp Nou apunta al 15 o 16 de febrer, coincidint amb el partit de Lliga contra el Rayo Vallecano. El club blaugrana ha informat que els partits de Lliga davant del València i l'Alavés i l'últim de Lliga de Campions enfront de l'Atalanta es jugaran finalment a l'Olímpic Lluís Companys. En parla la vicepresidenta institucional del Barça, Helena Fort.
Durant el mes de gener, dos partits en pràcticament en quatre dies, i això és d'una dificultat logística molt alta. Per tant, hem decidit que aquests primers partits, el de València i el de l'Alavés, doncs els farem a l'estadi Lluís Companys.
I el Barça femení de futbol manté les baixes de Rolfo, Martina Fernández i Salma Parayuelo per visitar aquest dijous el Sant Polten a la Lliga de Campions. Aquest dimecres, Real Madrid, Chelsea i Lió han avançat matemàticament als quarts de final.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està a Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca a l'esquena...
Ah, això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Cuidado, fars de Menorca.
Cuidado, sí. Fars amb T.
No. Faros, faros.
El far.
No l'eslògan, farts de Menorca, no en volem saber res més. No.
Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Aquest
farts,
està bé.
No vols dir el dibuixet,
el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Estem encetant aquesta sonora d'un dijous, ja dia 21, mes de novembre, i amb alerta de fortes ratxes de vent. Important recordar-ho. Potser algú també ha somiat algun cop amb això, amb aquest vent, no? Estàs dormint i... Oh, quin vent, quin vent. És una sensació d'aquelles que marca, eh? I aquest és el resum d'ahir.
En la teoria dels colors tenim el cercle cromàtic, que el que fa és un resum dels colors que podem veure. Clar, perquè els colors són infinits, es poden barrejar quasi de forma infinita.
Jo m'agradaria saber, Xavier, els petons més famosos de la pel·lícula de Hollywood.
Quin és el petó dels petons, podríem dir?
El petó dels petons o alguns petons, si algú recorda petons característics. Jo penso molt en Casablanca, també.
I sempre m'ha llamat l'atenció que la gent, uns diem bona nit,
sí,
i els altres diem bona nit.
Bona
jo no sé si això s'ha debatut mai, perquè et dic, tots els dies no puc estar per la feina.
Preguntar si algú de l'Arbós,
sí,
coneix a Federic Ávila Moragas.
Què ha passat amb ell? És a dir, li han perdut la pista.
Sí, senyor.
Una inspectora, exinspectora, que ja està jubilada, no sé si vosaltres la coneixeríeu o sona el nom, una inspectora de la Generalitat, que es deia Núria Madiroles, com ha arribat aquí a inspectora? Perquè era una mestra humilde i quan em dono compte, cony, està a dalt de tot.
Qui se'n recorda o com se'n recorda fa 49 anys on era o què passava?
A on podrien trobar o encarregar un estaquirot?
Sí.
L'esbart català de dansaires.
Sí.
L'esbart fa balla al ball de les cintes i utilitza un d'aquests estaquirots.
Volíeu saber com era en català baixa taula.
Sí.
Em sembla que és el tal de la lletra, no?
Mira, jo et sé que... per què ens diuen polacos en els catalans? Això ve del temps de la guerra de la independència.
Aquest tenim que fer, Antonio, amb els polítics. A veure, aquest tenim que fer. Jo com veig la terra, m'ho sulfuro, eh?
Jo fa anys que vaig a buscar bolets. I aquest any
trobo uns bolets que són semblants a les llenegues, però són de pota prima i a mig tronquet, bueno, cap a vora del barret, tenen com una anelleta.
Una anelleta, sí, alerta, alerta amb els desconeguts, eh?
Jo, són clavades. El que passa que llavors tu les obres i la carn no és com la de la llenega. Però és que jo no ho havia vist mai, aquest bolet.
Doncs mira, Jordi, hem escrit en el Martí Boada, amic del programa, i li hem donat aquestes referències teves, i atenció al que diu. Bon amic, Xavier, diu, amb els bolets, com saps, s'ha d'anar molt en compte. Al país en tenim més de 1.000 espècies. I el que et diu d'una llenega amb anella és insuficient per fer la determinació. Que ens enviï una fotografia. I alhora ha anat molt bé per saber que el Martí ara estrena nova exposició del 23 de novembre, que serà aquest dissabte, no?, si no m'equivoco, fins al 12 de gener, exposició Forest Art de Martí Boada al Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter. Avisa navegants, doncs. I magnífic el resum d'aquestes 16 trucades d'ahir, una per primera vegada, la del Jordi de Reus, però destaquem la de la Imma de Blanes.
Acabo de llegir una biografia, una de tantes que té, Mossèn Cinto Verdaguer. La pel·lícula ja fa anys la vaig veure quan la van estrenar, però el tema de l'exorcisme, el vaia paraboleta, l'exorcisme, passen així molt de pressa, de puntetes.
De puntetes, sí.
Quasi bé no ho toquen. Però en la biografia es veu que va estar molt involucrat amb aquesta pràctica. La prova és així que el bisbe Morgades el va excomulgar i no va poder exercir ja els seus oficis i les seves funcions, vaja. Uh-huh. I llavors va ser quan ell s'exila, perquè no va ser per res més, perquè té molta llegenda, molt senzill. O sigui que era molt desobedient, feia molt la seva, però la causa principal de que va marxar de Catalunya va ser les pràctiques aquestes que feia de l'exorcisme. I aquí ve la meva pregunta.
A veure.
Assisteix encara aquesta pràctica o està prohibida?
Sabeu d'algú que doncs hagi... això li hagin practicat un exorcisme o d'algú que practiqui l'exorcisme, no? Sembla, són aquells temes que queden com una mica tabús, no? Dius, bé, ostres, mira, si has de passar per un exorcisme, imagino que no ho deus explicar a ningú, no? Només a la gent més propera. I quan deus tornar, què? No? Allò deu ser una situació d'aquelles de seu, que t'explicaré. Doncs va, 93-201-7474, anem a Torelló amb Elisa. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, era per parlar de la llagosta i del Sant Vic.
Del Salta Martí.
Del Salta Martí i de la llagosta. Una llagosta sol ser grossa i verda. I un Salta Martí sol ser beix, com una taqueta marron, però normalment és beix. I és molt més petit.
Per tant, són de la mateixa família, podríem dir.
No ho sé, perquè jo no soc biòloga.
Ja.
Però jo el que conec és aquesta diferència. Una llagosta és verda i sol ser molt més grossa. I un saltambic és molt més petit i és de color beix. Encara doncs... jo, antes d'ahir, en vaig veure un.
A veure si...
Que vaig a caminar pels afores de Torelló.
Clar.
Solo caminar cap a Lourdes de Manlleu.
Molt bé.
I en veiem. Sí.
Doncs a veure si la Maria ens ve, té a bé d'enviar-nos una fotografia, perquè la penjaríem a les xarxes i la gent podria dir la seva.
Ja.
Estaria molt bé, això. Elisa, veig que aquest tema crida l'atenció, eh?
Sí, no, a mi m'ha cridat l'atenció perquè és una cosa que l'he vist habitualment des de petita que ho conec, això.
Sí, sí, sí.
I tinc 78 anys, eh?
Està molt bé, però si va caminar sovint, això diu que va molt bé.
Sí, sí. Cada dia, com a mínim una hora.
Això es veu que ho fas anar tot, o sigui, mentre camines, veu que hi ha un moviment allà dins.
Sí, no, i tant. I tant que sí. Bueno, tinc de fer propaganda del Festival de Muntanya de Torelló,
doncs,
eh?
Doncs vinga, aprofiti el tema.
Sí, bé, que vingui gent a Torelló a veure el festival.
Quan diu que és?
Ara. Va començar divendres passat, el van inaugurar.
Doncs atenció a tots els amants de la muntanya, perquè
sí,
si s'ajunta el Festival i Torelló, imagina't quin pack més maco.
Sí. Oh, és important, ve gent de tot el món.
Veus? I s'allotgen per aquí, tota aquesta contrada que sempre agrada.
Sí, suposo que Manlleu i Vic, perquè a Torelló no hi ha cap hotel, ara.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Elisa, ens ha agradat molt saber això.
Bon dia.
I no sé si volia...
No, és una cosa insignificant, eh? I jo és el que conec, pobre de mi.
D'acord.
Vale?
Doncs vinga, tots cap al Festival de Muntanya de Torelló.
Doncs va, que vagi bé. Bona nit.
Anirem ara. Mira, ens truca per primera de la Sònia de Sant Andreu. Sònia, benvinguda.
Hola, bona nit.
Aviam, què t'ha motivat?
Bueno, jo he escoltat el testimoni de la oient sobre la llagosta.
Sí.
Que jo també li dic saltamartins, li dic als petits, i llagostes li dic a les grans.
Va, per tant, aquí hi ha dos models, eh?
No sé si és gaire científic. Jo faig aquesta distinció. Quan són petitons, els dic saltamartins. Uh-huh. I els més grans els dic llagostes.
Bueno, per tant,
llavors, en el meu cas...
Sí. Deia que coincidies amb l'Elisa. Venia.
Ah, sí.
Uh-huh.
A mi em va venir a visitar una llagosta fa uns anys, també. La grossa. No era el menjador, com diu ella. A mi em va venir a la terrassa, se'm va instal·lar, un dia la vaig veure allà en un ficus, i no marxava. Van passar mesos. Sí.
O sigui,
no vaig fer res.
Vas tenir una companyia agradable, també, no?
Bueno, a veure, jo abans, quan la vaig veure, em vaig informar, no?, de que no fos re violent ni re perillós. Era bastant pacífica, no feia res, no es movia pràcticament. O sigui, jo, quan anava a regar les plantes, no es movia tampoc, es deixava mullar, o sigui, no feia res. La veritat, no feia res. Tampoc vaig fer res ni per curar-la, perquè jo crec que no... Jo crec que estava bé, en realitat només buscava una mica de refugi o de tranquil·litat, no sé. Vaig pensar que estava desorientada i vaig pensar, mira, quan vulguis ja marxaràs. I efectivament, al cap de 2-3 mesos, vaig deixar de veure-la i jo, mira, ja ha fet dia, ja s'ha marxat.
Quina emoció, no?, tenir un hoste tan original.
Sí, a veure... Allò que vas mirant, i no sé en quina cultura, posava que era una senyal de bona sort. I va ser una de les motivacions de dir, bueno, no mataré un bitxo que perquè no m'està fent malament, no em fa mal a mi. Hi ha algunes cultures que diu que és bo, no? És una bona senyal. Jo, bueno, doncs la deixo. Ara, no em pensava que s'estaria tants mesos. Em va venir, potser és una cosa del fred, o em va venir també al novembre, perquè ho recordo per dates, i no va marxar fins que no va començar a venir la calor, al febrer o al març.
Mm-hmm.
O sigui que jo vaig fer la meva lectura, que es va desorientar, perquè aquí no he vist mai ni abans ni després, es va desorientar, va veure la planta aquella que era més aviat gran per estar tranquil·la, la tenia al costat d'una paret, la terrassa té una paret, no li donava el vent... O sigui, crec que es va sentir a gust. I quan se'n va marxar el fred, doncs se'n va marxar ella.
I avui l'esperit d'aquell saltamartí ha revifat, d'aquella llagosta, per ser exacte, ha revifat sentint a la Maria. Tot a tu,
sí,
has dit,
sí.
Però si és la meva història, aquesta.
Sí, perquè quan em va passar, jo ho explicava, no? Jo dic, mira el que tinc a casa, li feia fotos, també. Era com una cosa rara. A veure, sobretot perquè no era perillosa, eh? si m'arribo a assabentar que és dolent, doncs pues no.
Clar. Però... Aquí has obert un camí molt bonic, que és el de la simbologia, del de la llagosta o del saltamartí. A veure si hi ha algú que hagi treballat el tema. En altres cultures, com deies, què simbolitza una llagosta que et vingui a visitar a casa? Vol dir que tindràs una... tocarà la rifa? No sé per quina banda podria anar això.
Al cap de en el poc, meu cas, no.
No va passar res que diguis, ai, doncs mira, no vas tenir una bona notícia?
No. Doncs, o sigui, la loteria no em va tocar, però sí que em donava... Quan,
bon rotllo.
Quan em despertava al matí i la veia allà, doncs no sé, era com, mira...
Era un hoste, tenies un hoste a casa.
Sí. Ara... No feia absolutament res, ni li donava de menjar, ni la vaig cuidar, ni res. O sigui, jo entenc que aquests animals que són salvatges s'han d'espavilar per si sols. O sigui,
i dius no, que ni es movia, no? Estava allà impertèrrita.
A veure, es movia però molt poc. No sortia mai de l'àmbit del ficus. És que tinc diverses plantes i no va visitar cap altra planta. Només es quedava allà.
Mm-hmm. Molt interessant, Sònia, que gràcies a aquesta llagosta t'has donat a conèixer i ara t'esperem una altra nit,
Bueno, jo us escolto cada nit tornant de la feina, o sigui, però mira, fins ara no m'havia atrevit a trucar.
Ha estat, ja ho diem, inspirats per la llagosta. Gràcies i benvinguda a la família.
A vosaltres.
Adéu, bona nit de Cap de Sant Andreu, Guinardó. Pere, bona nit.
Hola, què tal, Xavier? Bona nit.
Ben tornat, també.
Mira, sí, volia saber l'origen d'una dita.
Aviam.
Que, a veure, quan alguna cosa ens surt malament o veiem que costarà molt o que té alguna complicació, abans es deia, i encara alguna vegada es diu, mala peça al taler.
Sí.
Aleshores, quin és l'origen? Per què el taler? O quina peça... com era aquesta peça que feia anar malament el taler, no?
Molt interessant,
costava,
sí.
Costava molt, espatllava el taler o, o no podia anar-hi. Per què es deia mala peça al taler? Això potser algú que sigui del ram de l'aigua ens ho pot contestar.
El ram de l'aigua del tèxtil, no? Magnífic.
Sí, el ram de l'aigua és la gent del tèxtil, no? No sé per què se li deia tampoc ram de l'aigua, potser perquè s'utilitzava molta aigua. Però tampoc mai ho he sabut del cert, no?, el ram de l'aigua. Però, bueno, era el ram tèxtil, no? Aleshores, mala peça al taler.
Mala peça al taler, bona pregunta, Pere.
Mala peça al taler.
D'acord.
Doncs, en principi, això era tot. He demanat abans, us he enviat un WhatsApp, que voldria sentir una cançó.
Ah, que ja, bé, la darrera melodia. Allà. Perfecte.
La darrera melodia és una sardana del meu pare. El meu pare era compositor.
Molt bé.
De lletra i música de sardanes, i m'agradaria sentir aquesta sardana.
Doncs excel·lent, ho tirem endavant.
Molt bé, aprofito per saludar a l'Isabel de Rupit, a la Cèlia de Santa Coloma de Gramenet, la Carme Domènech de Sóller i a l'Alberto de les Franqueses.
Molt bé.
Una salutació per tots ells.
Igualment.
I per vosaltres, adeu.
Adeu, del Guinardó, Barcelona. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Aviam.
Mira, truco perquè l'altre dia la senyora va parlar d'un gatet.
Sí, la negreta. Sí.
Sí, la negreta. Doncs pues, miri, jo vaig estar... Bueno, miri, demà o avui, que ja som 21, no?
Avui 21 ja.
Doncs pues, miri, d'aquí un mes faré 93 anys.
Ep, això farem forrolla,
Sí.
Vol que ja pues, comencem miri. Una mica amb un aplaudiment per anar animant els motors?
Sí.
Un aplaudiment per aquests 93 que s'acosten.
Que s'acosten. Doncs pues és que fa molts anys, això que em va passar, estava en una casa fent de servei domèstic.
Sí.
I aquests senyors... no hi eren a dinar ni a sopar perquè tenien un restaurant.
Uh-huh.
Jo tenia de cuidar amb la casa i tenien un canari.
Un canari.
Jo amb aquest canari li vaig agafar molt carinyo, li diem moltes cosetes, parauletes boniques i sí. Tot. I ell m'escoltava. I quan volia agafar-lo per fer-li caricietes es quedava ajupidet al tronc.
Sí.
Es deixava agafar.
Fixa't.
i li feia festetes, el caporronet.
Sí.
I li donava un petó i el tornava a posar a la gàbia.
Que bé.
Bueno, quan era l'hora de dinar, jo, per compte de dinar a la cunya, com estava sola, dinava al menjador i no veia la tele.
Uh-huh.
Llavors, jo hauria la gàbia.
Sí.
Perquè sortigués el canari.
Uh-huh.
I em venia cap allà a la taula i allà arribava fins al plat. Mirava el que hi havia i llavors me pujava pel braç esquer, me pujava braç amunt fins a l'ombro. I a l'ombro me picava la recala de l'orella i ell volia que li donés alguna cosa del que jo menjava.
Fixa't.
I jo li feia, ja, vols provar el meu menjar? A veure, si t'agradarà. I feia, me posava una punteta al llavi, tombava el cap cap amb ell, i ell li picava, i li això, diu, bueno, dic, quan acabis, dona la volta i cap a casa teva. Llavors, si passava pel darrere del clatell, de l'ombro, passava per l'altre braç, i quan era mig matí, a mig camí del braç dret, llavors volava i se n'anava cap a la gàbia. I això cada dia. I això, l'únic que no volia, que el vegués quan se banyava. Jo, a l'alçada al matí, el deixava obert i que se n'anés per netejar-li la gàbia i posar-li un menjar nou i tot. Al menjador m'anava a la cunya i li arreglava la gàbia, li posava una mica d'enciam, el que fos, i quan ja la gàbia anava cap al seu puesto, el canari anava de seguida a posar-se la gàbia. Llavors jo el portava en una habitació que hi tocava el sol i esperava que es banyés. Jo li feia, que no es banyis? Mira, va, banyet. No, mirava l'aigua, però no es banyava. I jo, doncs, li deia, això és que tens vergonya perquè estic jo aquí. Ara ja me'n vaig. Me n'anava i ajustava la porta i deixava una miqueta oberta per veure què feia. Efectivament, quan jo ja no hi era, llavors se banyava.
Com es deia aquest canari?
No sé quin nom tenia. Jo no li diria Pititet.
Pititet.
Sí, i això. I llavors es banyava. I el deixava. Veus? Dic, ara ja que no soc jo, ara jo li feia vergonya que es vegi com, jo, com se banya. I així durant 10 anys. Fins que van vindre els senyors que es van traspassar el negoci i van vindre a sopar i a dinar. I llavors jo ja, tot això ja no ho vaig poder fer. Perquè hi havia els senyors a casa.
I ja va perdre la pista del canari.
Vaig perdre la pista del canari.
Però l'ha portat sempre al seu cor i ara ho vol compartir, i el que farem en un admirables mascotes, el recordarem el Petitet.
El Petitet, sí.
I quan era, refilava, ui. Quan refilava... Bueno,
ui, quan esmolava el cafè,
sí.
Mare de Déu, se feia un tip de cantar.
Oh. I, ui, doncs també el sentirem.
Sí, vale.
Teresa, prenem nota. Gràcies, abraçada gran.
Igualment. Bona nit.
Bona nit. I ara cap a la Granada del Penedès. Claudina, bona nit.
Hola, sí, per això de la llagosta. És això, que busquen refugi uns quants dies i esperen que canvi el temps i tornen a marxar.
Ara,
i ho fan aquest temps, eh? I aquests dies que plovia, n'hi havia, ha passat diverses vegades, aquests dies que plovia, un al portal, i jo entrava i sortia en compte, no molestar-les, movia una miqueta, però no gaire, i pues ja va marxar. I ara que aquesta senyora cobri la cortina i una mica allà a la finestra, a veure demà si fa bon temps, i obri i marxarà això. Oh. I aquesta que va estar en una terrassa tants mesos devia trobar molt bon refugi, que no va marxar, no li feia falta. Clar. Però ho fan això, el refugi, i no fan cap mal ni res, i no cal molestar-los gaire, sinó les molestes estan bastant quietes i això.
Clar.
Pues, pues, com poden, que no els sembla bé que ha canviat el temps, doncs se'n van. I ja.
Però
està.
Són bestioles solitàries, doncs, no?
Sí, de no sempre, no? Perquè és quan allà a l'Àfrica fan, s'ajunten moltes, i això,
per això...
Fan, o canvien de closca, o s'ajunten per criar, però són, a vegades esperen que faci una mica de vent, no tant com ara, per volar més lluny i tot això.
Molt bé, molt bé.
I llavors s'ajunten quan, segons quin canvi de temps, llavors més colla, però millor que no s'ajuntin, que llavors són masses.
Clar.
Fan molt bé tot.
I
però
Claudina...
no fan cap mal, solitàries, ni res.
Claudina,
vale,
sou... Claudina,
sí.
Sou de fer el pessebre o ja fa molt temps que no, que no el feu?
Ara ja no, però sí que ho feia.
Ho fèieu.
I era, sí, una vegada ho feien gros i que vam amb la canalla, amb els nebots, perquè ho tocaven tot i això, i no, que no, que no, i no ens els creiem, era el gat que ho tocava. Pujava dalt, dormia i jugava amb allò.
Clar.
I canviava els reis de puesto, el gat.
Doncs avui plantejarem...
I s'ho va carregar el nebot.
Plantejarem si pessebre o no, com a Dilena, per, després de saber que l'Ajuntament de Barcelona no instal·larà aquest any el pessebre al mig de la plaça de Sant Jaume.
Però això variaran serà... una mica, ja està bé.
Mm-hmm. Això serà més tard. D'acord, Claudina?
D'acord, adéu.
Adéu-siau.
Perquè de nit es diuen coses que de dia no se senten a dir.
Què comprèn la paraula migdia? Què engloba?
És a dir, quan comença el migdia?
No. Dic, la paraula amnistia...
Sí?
Que què comprèn?
Escolta, sóc jo el que parlo.
Sí, i tant, Jordi, t'escoltem.
Escolta, és la segona vegada que troco, que truco.
La nit dels ignorants 3.0. El refugi mediàtic.
Que va anar de vacances a un país africà i li va agafar un atac de cor i llavors es va escaure que estava davant d'un hospital i tal i bueno, el van ficar cap a dins i em va comentar que li van donar 5 enrampades per poder-lo, per refer-lo, per tornar-lo a revindre. El van enviar de seguida cap aquí i quan va estar en l'hospital els hi va comentar i li van dir, diu, si haguessis estat aquí, diu, no haguessis retornat, diu, perquè aquí hi ha el màxim d'enrampades, diu, són 3. I clar, no em va saber explicar el perquè. I la pregunta era aquesta. Aviam si és veritat que aquí només se'n pot donar 3 d'enrampades. I en cas de que sigui així, quina repercussió podria haver-hi el fet de donar-ne més?
Doncs va molt bé que recordis aquesta pregunta, perquè si ens trobéssim qualsevol dels que avui escoltem el programa en una situació d'aquestes, jo comptaria les descàrregues que els hi fan a dir, a veure, un moment, ja n'heu fet 3, eh? Perquè no sé, són 3, són 4, són 5. Si hi ha algú que ens escolta del sector mèdic i té informació, que això anem a la línia desfibriladors, imagina.
Ah, exacte, sí, és la imatge que tots tenim.
Exacte, doncs quantes són el topall i quina diferència hi pot haver si a l'Àfrica en fan 5, aquí 3?
Una pregunta del Pou, com també aquesta del Josep Lluís d'Horta sobre el trastorn límit de la personalitat.
No acabo d'entendre el que és el trastorn límit de la personalitat.
Doncs sí, hi ha també una altra informació en aquest sentit. Potser el doctor Duart, si ens escolta, ens ho explicaria, això.
Les podria resoldre les dues. La que no sé si podria resoldre o no, perquè és una mica curiosa, és la de la Francesca de Tossa de Mar, que recorda que amb 5 anys va anar en un casament i portava una mena de pa rodó. I vols saber què és això?
Quan jo era petit tenia 5 anys, vaig portar... se va casar la meva tia, anava davant, tenia 5 anys, i portava com una plata amb un pa rodó. que me'n recordo que penso que li deien paràncies, però que no sé per què d'això.
Ajudeu a fer lloc, perquè vulguis que no, el pou se'n ressent si carrega massa.
Va engrandint. I ara torno pels pirates amb una pregunta de la Isabel de Sant Cugat.
I vinc, què havia de pirates? Hi va haver el Barba Roja, el Barba Negra i el que li deien Barba Azul. I jo no sé per què en deien així. Suposo que devien tenir les barbes de colors per baix, el blau, no crec que la tingués blava. I m'agradaria saber més datos d'aquests tres pirates.
Molt bé.
I ara parlem una mica d'història, què et sembla?
Sí, perquè ens ha acompanyat el company i periodista Gerard López, d'actualitat, per la publicació d'aquest Terra Magra, l'últim treball, i ara sortejarem un exemplar dedicat per l'autor entre totes les persones que heu participat, i només ens havíem de dir quin és el vostre personatge històric preferit o trucar al programa.
Exacte, hem tingut respostes per tots els gustos i amb alguns noms repetits, per exemple, l'Agustí ha dit Adam, l'Albert Jesús de Nazaret, un revolucionari en el seu temps a l'hora d'enfrontar-se als poders establerts i que encara ara perdura, la Montserrat i el Santi han coincidit amb Hermesenda de Carcassona, la Cris i l'Albert aposten per Grifer al Pilós, l'Elisenda per la reina Elisenda de Montcada, de la qual porta el seu nom, i l'Ester no s'ha pogut decidir, ens ha apuntat noms diversos com el Che, Ricard Cordelló, Sissi, Joana la Boja i molts altres. I tu, Xavier, quin personatge històric.
Jo em quedo també amb Jesús, de totes, totes. Sí, sí. I, doncs, va, la mà innocent, no?
Seràs tu.
Jo seré, què et sembla? Diré el número, el 13, va bé?
Sí, el 13 és l'Ester Sissi.
L'Ester Sissi. Molt bé, Ester. Vols que et posi alguna cosa especial al Gerard o el deixes que ho faci ell? Que ho faci ell. D'acord, doncs res. Ja tindreu notícia. I això és la nit dels ignorants. Per cert, que veig que tenim encara una nota de veu per tirar, no? O la fem després?
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha donat Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
Interpretant el sentiment i els anells
del poble. Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Era una nota de veu de l'Anna, del Fort Pienc.
I avui m'agradaria dir dos dites fites, que no n'he dit mai cap. Doncs una és constipat suat, constipat curat. Vol dir, doncs, que si fas una bona suada, allò ben tapat al llit, doncs l'endemà estàs gairebé bé del tot. I el segon és el rotet de bon profit és consentit, que també té explicació. O sigui, que si menges molt bé, doncs aleshores un petit rotet no fa lleig.
Això en els nadons, és una gran satisfacció, quan hi ha aquell brup. Dius, oh, ja sembla que ha baixat la cosa. Anirem ara cap a Molins de Rei. Maria Rosa, bona nit.
Hola, molt bona nit, Xavier, tots els ignorants.
Aviam.
Mira que he trobat la que feia parella, la cantant que feia parella amb el Plàcido Domingo.
Ah, qui era? Qui és ella?
Sí. Madaminguella Valeri.
A veure,
Madaminguella Valeri.
Caram, que bé que ho fa,
la Tosca. Val, només era això.
Molt bé.
Val, vinga.
Gràcies.
Bona nit.
Sí, m'ha agradat molt, aquella manera de fer-ho. Madaminguella Valeri, Madamiquella, Madamiquella Pileri. Doncs vinga, ara ens n'anirem a llegir la Mariona. La Mariona es veu que ha trobat una mica llarg el Buenafuente, l'últim capítol, i diu que TV3 un dia la programació és fluixa, l'altre és passable, i l'aposta pel Manel Ruiz de Catalunya Ràdio molt bona, i que després li relaxa molt escoltar La nit dels ignorants. L'Aleix d'Esparreguera diu, quants anys fa que Jesús Hermida era corresponsal als Estats Units i per què no es posa en marxa el tramvia blau? Són preguntes que ens han arribat des d'una altra banda. I què tal ara si ens plantegem això del que és el pessebre? No? Aquesta idea.
El dilema.
Aquest any no hi haurà pessebre al centre de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. En una decisió conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament de la ciutat, s'ha decidit que en el seu lloc s'instal·larà una estrella de grans dimensions de 20 puntes. L'Albert Duran planteja aquest dilema. S'ha de mantenir la tradició del pessebre? S'ha d'innovar?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo estaria a favor de mantenir el pessebre. És una tradició de tota la vida, d'aquelles que es transmeten de pares a fills, que uneix els més grans i els més petits a l'hora de muntar-lo. On poses el caganer? I els reis, més a prop o més lluny? Cal posar-hi llums o no cal? Qui no ha fet aquestes preguntes alguna vegada? Més que una representació religiosa, és d'aquelles coses que formen part de la nostra vida i que ens han acompanyat sempre. Per què ho hem de deixar de fer? Quin mal hi ha en fer el pessebre? Oi que tothom troba normal que el dia de Nadal mengem escudella i carn d'olla? O que per Sant Esteve toquin canelons? O que el dia de Reis hi hagi regals i tortell? Fins i tot, anant una mica més enllà, oi que ningú demana que no es faci la cavalcada de Reis? Per què? Si tenen la mateixa vinculació amb el Nadal que el pessebre. Per què hem de fer una excepció amb el naixement? Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera radicalment diferent. Si haguéssim de mantenir les tradicions i no poguéssim innovar, potser encara viuríem en una cova i no hauríem inventat la roda. Evidentment que estic exagerant, però no ens podem instal·lar en el passat. I més si es tracta d'una representació religiosa. Sovint oblidem que vivim en un estat laic i que, per tant, això forma part de les creences de cadascú i del que cadascú vulgui fer a casa seva. Una cosa ben diferent és l'espai públic. Les societats canvien. El pes de la religió no és el mateix ara que 50 anys enrere. Per tant, està bé que ens adaptem a les noves realitats i no mantinguem tradicions que potser han quedat desfasades. Al cap i a la fi, els anuncis de la televisió ja ens recorden cada dia que el Nadal és a tocar. I aquest és el dilema. S'ha de mantenir la tradició del pessebre o s'ha de deixar de banda? Canviar o continuar? Què penseu? Què fareu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau?
La Maria Carme diu, jo fins l'any passat el feia el pessebre. Venien els nets, en tinc 5, i les xicotes, i s'ho passaven molt bé. Però aquest any he dit prou. No estic gaire bé per res, em canso, i com que ja no celebrem Nadal a casa, que la filla ha agafat el relleu, doncs només posaré el naixement. El naixement i el dia de Reis, que hi serem tots, posaré els Reis i punt. He d'acceptar que ja no puc amb tot, com quan tenia 60 anys. Això ho trobareu en xarxa. Ens escriu també l'Ivan, des d'Ona Moments. Diu, ja és la nit de la filosofia, ja que és la nit de la filosofia, volia fer una pregunta. Pensem per existir o existim per poder pensar? I ens envia una salutació. Ara el telèfon està tranquil, quiet, relaxat, és capítol, doncs, d'efemèrides, i ens trobem precisament a Erlend Oye, músic noruec, algú dirà, no sé qui és.
listen or expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friendly start of means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again.
Reis de la comoditat i aquest malentès, una preciosa interpretació en la que hi destaca Ellen Oye, músic, productor, vocalista, ex-DJ noruec, nascut a Bergen i conegut per formar part d'aquest duet, els Kings of Convenience. Un dia com avui de 1975, per tant, doncs això, 49 anys. Felicitats si sou del dia 21. I ara un record per les persones que ens van deixar un dia com aquest, en aquest cas per les seves famílies. Wilco Johnson.
Thank you.
gran tema, el rock set dels Dr. Feelgood, amb John Wilkinson, conegut com a Wilco Johnson, que ens va deixar un dia com avui als 75 anys, i el motiu un càncer de pàncreas. I ara li deia a l'Oriol, aquesta cançó em recorda el Quimi Portet, perquè en l'època del suplement havien de triar un tema i el Quimi va triar, no sé si ara estaràs escoltant, Quimi, em va agradar molt aquesta dia del rock set, amb un geni de... En fi, així arribarem al final d'aquest programa i ho farem amb el mestratge del Joan de Vallcarca. Joan, bona nit.
Hola, Xavier i companyia, bona nit.
I avui, doncs, ens n'anirem amb el brindis de la Traviata, que fa molt pel Ritz, brindis.
Sí,
però tu ens explicaràs una història d'aquelles que la viu qui la viu, i en aquest cas, doncs, quatre de comptats, perquè no passa cada dia. Què va passar exactament?
Doncs mira, va passar que es casava una neboda del Plácido Domingo a l'hotel, que ja per buscar la data, perquè ell tenia una agenda molt ocupada, ja va costar trobar-la, o sigui, van suspendre el casament com dues o tres vegades, fins que el Plácido Domingo, que era el tiet de la núvia, li anés bé, o sigui, no tingués temps lliure, no? I quan ho van tenir, pues, es va fer el casament, era un casament d'unes 300 persones, i bueno, vàrem arribar ell i la seva senyora dos dies abans a l'hotel, i el dia del casament al dematí em truquen de consergeria que el senyor Plácido Domingo volia parlar amb el cap de banquets, que era jo, que m'esperava al hall. Total, que vaig anar al hall, em va fer sentar, em va estar parlant, dice, mire, es que me gustaría que cuando sirvan el champán, que va dir champán, jo dic, perdona, es cava. Dice, ah, vale, muy bien. Es que me'n recordo aquest detall. I bueno, dice, pues voy a cantar el brindis de la Traviata. Dice, nadie lo sabe, ni mi señora, ni nadie, por descontado, que los novios tampoco, ni mi hermana, que era la madre de la novia, nadie. Dice, pero claro, antes quisiera hacer un ensayo general por la tarde, dice, y a ver si podría, y vi música, o sea, y orquesta, podría hablar yo con el director de orquesta, y por cantó de él, y había una soprano, una familia de él, que también estaba invitada al casamiento, y también estará a las 4 de la tarde aquí para hacer la prueba, ¿no? Total, que a las 4 de la tarde van a tornar a reunir el hall, el señor Domingo, la soprano, no recuerdo el nombre, no sé el nombre, el señor Vicenç, que era el director d'orquestra, i jo, ¿no? Vam acordar, van fer la prova, va fer posar dos bafles més, me'n recordo la sonoritat, dice, usted, cuando sea el momento, me avisa 5 minutos antes, y él va a avisar a la soprano, y, bueno, va arribar el moment de servir el cava, jo el vaig avisar, van tancar les llums, dice, haremos un poco de espectáculos, y cerraremos las luces, y teníem un canó per enfocar-se, ¿no? I va pujar l'escalinata, i des de dalt a l'altell va cantar ell i la soprano o brindis de la Traviata. Et puc dir que, bueno, allò va ser s'enfonsar, el sol imperial s'enfonsar, vull dir que jo crec que no va quedar ningú sentat, tothom aplaudint, la núvia va pujar dalt, me'n recordo, versant amb ell plorant, i bueno, i aquí s'acaba la història.
I avui tancaríem el programa amb aquest brindis.
Una anècdota més.
I tant, però ara hi ha algú que estic segur que és inevitable que doncs pugui deslligar aquesta relació del Plácido Domingo amb el que vam saber després d'una investigació del Sindicat Nord-Americà d'Artistes d'Òpera, que va concloure que Plácido Domingo havia abusat sexualment de 27 dones al llarg de 20 anys de carrera. El febrer del 2020 va emetre un comunicat acceptant tota la responsabilitat i demanant perdó pel dolor causat.
Sí. Però, bueno, una cosa...
El que passa és... Jo dic, segurament que hi ha algú que no podrà evitar fer la relació.
No, si estic completament d'acord. Uh-huh.
Sí, estic perquè aquestes coses et marquen, no?
Això és com el cas Serrat, sense tenir igual, però, esclar, el Serrat, que tothom, o sigui, l'admirava pel la-la-la, i després resulta que li agraden els toros, i que fa amistat amb...
Sí, no sé si podríem fer la mateixa comparació.
No ser el mateix, però bé ser bastant igual, m'entens?
Sí.
I esclar, vull dir que... Però bueno, no es pot negar que és un gran tenor, uh-huh. No sé si és tenor o barítono, és que no ho sé això.
Jo diria que és un tenor, però ja ens ho diran els oients, que en saben més. Joan, tu
jo
cada nit...
Jo crec que és tenor, no? Però
tu...
bueno...
Tu cada nit, això ho ha destacat el Joan, ai, el Pau, envies als teus contactes una cançó i un text.
Jo cada dia, és que mira, quina altra feina el gat pentina, tu. Això va bé perquè fa servir el cap, no? Jo cada dia a la nit em despedeixo dels contactes. No t'ho envien alguna vegada aquí a Catalunya Ràdio. És que tinc amb els contactes, ara ja ho faré algun dia. I faig un resumen de la cançó, el de l'artista, posar la data de naixement, si es mor la data de defunció, i a vegades inclús m'extén massa, perquè penso a vegades la gent de dir, ostres, tu, aquest, ja tot de manera pesat, aquest, m'entens? Miro de no fer-me gaire allà, o sigui, gràcies al Google, després jo faig un resumen de tot el que posa allà, perquè clar, si tingués que posar tot el que posa al Google, bueno, no, és que em passaria una hora escrivint, m'entens? Hi ha datos que potser que penso tampoc els interessa massa, i això m'ho salto, m'entens? Però bueno, faig un resumen i va molt bé perquè doncs exercites el cap, no? I en fi.
Doncs va, que nosaltres exercitarem ara amb el brindis de la Traviata.
Perfecte,
si vols bé. Tancar tu el programa, unes últimes
sí,
paraules.
Sí, home, fins demà a les 12, que tornem a, com dic sempre, a passar llista, per fer un nou programa de l'any dels ignorants, val?
Doncs vinga.
Adéu-siau, bona nit a tothom.
Us esperem.
Bona nit.
La bellezza in fiora e la fuggevole ora si nebria voluta. Viviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che io il cuore onnipotente va. Amore, amore, fra i calici più calli va chi avrà.
Tra voi sono di me, vedete, ma mi ho già tanto, tutta in follia, follia del mondo, ciò che non è più.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0.
amb Xavier Solà.